James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa des del qual us volem apropar a les noves tecnologies, us volem acostar al món digital i, en definitiva, volem ajudar-vos a assolir amb èxit el procés de transformació digital de les vostres organitzacions. Aquest programa, com sabeu, el fem en col·laboració amb PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. I ara, com cada setmana, comencem el programa amb l'entrevista. Un interessant personatge del món digital i del seu entorn ens visita i ens posa al dia sobre les últimes novetats del món digital. Ara i aquí comença l'entrevista. Avui a l'entrevista tenim com a convidat en Joan Carles Libori. En Joan Carles és el director de Ibermàtica. Avui amb en Joan Carles volem parlar d'Indústria 4.0. Avui veurem que aquest concepte d'Indústria 4.0 no és una cosa reservada a les grans indústries, no, ni molt menys. Qualsevol indústria avui en dia, per petita que sigui, ha d'integrar-se de ple a la transformació digital. I d'això va aquest programa, d'ajudar-vos a realitzar aquesta transformació digital. I per fer-ho, a part dels programes de gestió que qualsevol empresa té, com són els de comptabilitat, un ERP, un CRM, programes de disseny, eines de teletreball, a part de tot això, una empresa industrial, insisteixo, per petita que sigui, ha d'informatitzar o robotitzar el seu procés de fabricació. Moltes petites indústries ja tenen aquests dos processos en marxa. Per una part, la informatització de la gestió i, per una altra, la robotització del seu procés industrial. Ara, el que cal per començar a jugar en primera divisió és, per poder parlar de l'Indústria 4.0, és interconnectar aquests dos processos. La gestió i la fabricació han de parlar entre elles, han de ser capaces d'intercanviar informació, interactuar. Aconseguir un cop més que 1 més 1 sigui 3, sigui major de 2. Posem en contacte aquests dos departaments informatitzats perquè siguin capaços de ser més productius interconnectant-se i intercanviant informació. Bé, això és del que parlarem avui i ja que parlarem d'Indústria 4.0, potser, Joan Carles, si et sembla, la primera pregunta seria definir què és Indústria 4.0.
Molt bé, perfecte. Fem-ho ràpid i fem-ho fàcil. Mira, per mi, Indústria 4.0 trenca els paradigmes que teníem fins ara del que és la producció industrial, del món de la indústria, perquè ja no només produïm productes, sinó que produïm productes amb dades de tot tipus, no? De quan s'ha fet aquell producte, en quina quantitat, en quin rendiment, qui l'ha fet, en quina hora, amb quina velocitat de màquina, amb quina temperatura estava el forn quan es va fer, amb quin lot de matèria prima es va utilitzar. Tota aquesta informació que està associada a la producció d'un producte és el que avui, diguéssim, ja es mou els requeriments de la indústria, no? I, per tant, aquesta és la revolució industrial real, no? La Indústria 4.0.
Bueno, algunes indústries sí que tenien dades, però potser tenien dades, jo diria, mortes, amb un paper, o sigui, que sabien. Suposo que t'estàs referint que aquestes dades, a part, puguen ser vives, que puguem treballar amb elles, no? I que interactuen en processos.
Clar, evidentment, aquest és el concepte d'Indústria 4.0, no? I tornant a la pregunta que em feies al principi, no, Tomàs?
El principal repte, perquè clar,
el repte,
la PIME, encara que sigui una indústria, pues, realment la paraula Indústria 4.0 li sona a les hiperindústries, no?
Mm-hmm. Saps que darrerament aquí a Catalunya, a través de diverses iniciatives de tant privades com públiques, hi ha moltíssimes empreses que estan fent diagnòstics, no? Diagnòstics d'implementació de tecnologies a 4.0. No? I aquesta pregunta que m'has fet me la fan molts dels nostres empresaris avui mateix. No? I diguéssim, reptes n'hi ha molts, reptes que tenen a veure amb les persones, amb el coneixement, amb les inversions, etcètera. No? Però jo crec que n'hi ha un molt, molt important avui en dia, no? Que per nosaltres és clau, els fabricants de software, no? Que és que les empreses siguin capaces de desplegar i construir solucions interoperables, solucions que s'integrin entre elles. I avui hi ha moltíssimes empreses, doncs, que tenen, com deies al principi, no? Que tenen la tecnologia tradicional, la informàtica tradicional molt desplegada, no? Per fer factures, per fer ordres de producció, per fer càlcul de costos, escandalls, etc. I que estan començant també a desplegar solucions en la seva planta, no? Estan començant a connectar les seves màquines, començant a treballar amb temes de disseny 3D, aquest altre món més operacional, no? El que hem d'aconseguir, el repte, sota el meu punt de vista, que ens posa sobre la taula la Indústria 4.0, és el d'integrar amb dos mons, no?
Problemes que té tot això.
Ja.
Bueno, que és el mateix que reptes, però sí, coses que tu t'has trobat, doncs, donant solució a indústries.
Sí.
Quins són els problemes principals que trobes?
Clar, fixa't, això és el que els gurus anomenen la integració IT-OT. És una paraula, són unes quantes paraulotes, no? Integració IT-OT. Integració IT, informàtica de sempre, la tecnologia d'informació tradicional, i la OT, la informàtica operacional, o la tecnologia operacional, no? La del control de les màquines, etc. Home, el primer problema és que són mons diferents. Ja vivim en mons diferents, es dediquen a coses diferents, no? Unes es dediquen, doncs, això que dèiem, a processar transaccions, no? A fer factures, a fer comandes, a fer ordres de fabricació, i els altres es dediquen a controlar màquines o a fer dissenys de tres dimensions, no? O a automatitzar o a generar ordres perquè les màquines produeixin, no? Són mons completament diferents. La infraestructura que fan servir també és diferent, no? I, doncs, uns fan servir el cloud, les xarxes corporatives, etc. Els altres, doncs, els més operacionals, doncs, els protocols de màquina o altres conceptes més propers al món operacional, no? Fins i tot les persones, no, Tomàs? Vull dir, tu saps, un CIO, no? Un director d'informàtica, un responsable d'informàtica tradicional, no té res a veure amb un responsable de qualitat o de manteniment o d'enginyeria, no? Moltes vegades, fins i tot, uns pensen que els altres no saben de què estem parlant, no? I com això, moltíssimes coses, no? És a dir, d'entrada, el primer repte, la primera problemàtica és que són mons realment diferents, no? Mons que estan en llocs i en posicions diferents, no? Però, clar, si continuem per aquest camí, el que al final aconseguim és tenir silos d'informació, no? És a dir, aconseguim tenir mons completament separats, no? Que no es parlen entre ells i que fan que el negoci, que les operacions siguin, certament, cada vegada més complicades, no? Perquè per gestionar una màquina, doncs necessitaràs, o per produir un determinat producte, necessitaràs dades que formen part de la informació que està en el sistema transaccional habitual, no? L'ordre de fabricació, la quantitat, el client, etc. No? I tot això no ho tindràs en el món operacional. Si no ho tens, has de repicar-ho, has de reconstruir-ho, has de tornar-ho a fer, no? I això produeix errors, problemes, lentitud, etc. No? Jo diria que aquest és un dels exemples clars, no? del trencament, sí, entre els dos mons. No?
Deixa'm que et pregunti, perquè vosaltres, com a experts en software, segur que teniu perfectament resolt com connectar aquests dos mons i que parlin entre ells i que les dades i tots els processos siguin... Però les persones, que clar, no, ja sé que no és el vostre problema, però quan realment integrem software d'IT i software d'OT, què passa amb aquestes persones que viuen a dos mons i que, encara que són de la mateixa empresa, de vegades se senten competència o senten que l'altre és un estrany? Això com ho has viscut?
Ho vivim sempre com una lluita, no? com una d'alguna manera una pressió, no? Entre el món del negoci, no? El món que podríem dir, pues això, no? El món de la realitat, no? El món de la producció, de fer les coses, de construir els productes acabats, de generar les idees en el món de l'enginyeria, de les persones que estan mantenint les màquines o les persones que estan en la qualitat, és a dir, les persones que estan en la producció, en el negoci, i les persones d'IT, no? Les persones d'informàtica, que estan en, no? amb les seves bates blanques, en els seus departaments, no? I aquesta lluita, no? aquesta oposició, per dir-ho d'alguna manera, entre uns i altres, no, els sistemes no ajuden actualment a millorar-les, no? A aconseguir que tots treballin en el mateix camí, no? Aquest és certament una visió que ens preocupa, no?
No, amb aquest programa sempre insistim que la transformació digital requereix un canvi total de xip, sobretot per part de la direcció general, no? I aquí és on suposo que també hi ha una gran feina a fer amb ells, d'aconseguir conciliar el seu personal perquè tots treballin junts per una única causa, en aquest cas, que és aquesta integració IT-OT, no?
Correcte, però des dels fabricants de software el que hem d'aconseguir és proveir de solucions, proveir de plataformes que ho posin fàcil també, no? Que posin fàcil la col·laboració, que posin fàcil l'entendre's, que posin fàcil que aquestes persones treballin juntes, no? Aquesta és una mica la nostra feina, no? Jo, no sé, potser, si et sembla, el que podria fer és plantejar-te algun exemple, no?
Sí, de tota manera, abans a micro tancat, abans em comentaves algunes, com ho dèiem, beneficis d'aquesta integració, perquè estem visquint una lluita entre dos departaments, doncs venguem-los una mica el profit que trauran de realment fer una integració. I després passem a el que m'acabes de dir. O sigui, si em llistes uns quants beneficis, que quedi clar...
Sí, sí. Bueno, n'hi ha uns quants, eh? Abans hem definit alguns, no? Menys silos d'informació, menys compartiments estancs, no? Per exemple, aconseguir que la gent que està dissenyant sàpiga el que està passant en compres, per exemple. Perquè quan dissenyin contra problemes de compres, no? És a dir, és important per un dissenyador saber si un proveïdor té problemes de rendiment o té problemes de qualitat, no? Per dissenyar utilitzant altres peces que aquell proveïdor no ens aporti, per exemple, no? O al revés, eh? Això és un exemple de visió global, no? D'una organització. Però n'hi ha moltes més, eh? El senyor que està dissenyant, doncs que pugui, o el senyor que està a la producció, no? Que pugui veure doncs l'últim plànol amb el qual aquella peça ha estat dissenyada, no? Doncs perquè eviti qualsevol error, perquè eviti qualsevol problema de desplegament, no? Jo crec que això el que fa és trencar aquests silos d'informació, no? Clarament, no? I permet que la informació flueixi per tota l'organització. Això què ens dona? Ens dona també més velocitat, no? Si jo també, tornant als exemples del disseny, no? Si jo sóc un dissenyador i d'alguna manera tinc que acabar el meu disseny perquè aquell producte doncs pugui ser posat en producció i es pugui llançar unes ordres de producció, de compra, determinades dels components, dels materials, etc. Si jo ho puc fer automàticament, doncs és molt més ràpid tot plegat, no? Molt menys temps per desplegar el que serien els nostres productes, no? Menys cost, sens dubte, no? Jo si comparteixo plataformes no tinc per què duplicar tecnologia i, per tant, és un cost menor, no? També tot aquest desplegament. En realitat, tot es resumeix, no?, amb un concepte molt fàcil, no?, que és un millor rendiment. És a dir, fer el negoci, fer la producció, fer el teu dia a dia molt més fàcil, molt més ràpid, amb un rendiment molt millor i un cost sensiblement inferior. No?
Bueno,
diria que aquests són...
Així, això últim que has dit crec que és capdalt i important, no? Un millor rendiment, menys cost, major aprofitament. I per suposat, tothom més content, perquè suposo que participen en una visió més holística, per dir-ho d'una forma, de què estan fent en aquella empresa, no? Per què treballen, perquè tenen una visió més integral. Sempre ens agraden els exemples. Saps que l'exemple sempre és el que funciona. Es pots posar un o un parell d'exemples de casos d'integració que han funcionat? O...
Sí, sí. Aquest és un exemple o una situació recurrent, no? Quan fem aquests diagnòstics, quan parlem amb els nostres clients, em diuen, escolta, i els altres què fan, no? Com estan plantejant-se aquests reptes, no?, a les altres indústries, a les altres empreses, etcètera, no? Llavors, el que fem és, jo diria, podria posar dos exemples molt clars. Un per a empreses de fabricació a mida, que és un típic exemple de client nostre molt clar aquí a Catalunya, no? Empreses fabricants de maquinària que tenen el seu propi producte, etcètera, etcètera. Aquí, clarament, la paraula o la integració està en el món del disseny. És a dir, entre això que dèiem abans, no? Entre com dissenyem i com fem que aquest disseny flueixi cap al rest de l'organització de manera automàtica, no? És a dir, que jo des d'un disseny 3D pugui generar tranquil·lament llistes de materials, pugui, sense tenir que repicar dades, pugui treballar amb el món de la gestió, amb el món dels projectes, etc. Aquest és un exemple. I l'altre, i amb això acabo, pel món de la fabricació seriada, que és un altre molt completament diferent, no? Aquí, doncs, la paraula clau no és el disseny, és la producció, la qualitat, la planificació, etcètera, no? Per aquest món, l'exemple típic d'integració està en construir solucions de control de producció que a la vegada puguin deixar en el mateix lloc tot el que serien les dades de planta, és a dir, el que s'està produint, el temps, la quantitat, els temps de parada, el temps de producció, la qualitat amb la que es produeix, és a dir, tot allò que jo puc obtenir directament de les màquines integrat amb les dades que em venen de la gestió, les ordres de fabricació, els clients, les quantitats, etcètera, etcètera. Amb un únic entorn on jo pugui monitoritzar tota la planta, no? Aquest és una mica els dos exemples que et volia plantejar.
Bé, d'acord, doncs jo també tinc una tasca d'integrar, que és integrar aquesta entrevista dintre de tot el programa de ràdio, i el temps és el nostre gran enemic. Però així i tot, encara et deixaré que en 30 segons o 40 ens ha estat sentint molta gent que ara comença amb aquest procés. Primera passa, què fam? Què fem? Què faig demà? M'has convençut?
Hem de fer un diagnòstic, és el primer que hem de fer, un diagnòstic. Un diagnòstic de qui ets, on estàs, on vols anar i quines són les tecnologies habilitadores que pots desplegar amb aquesta nova revolució. Són moltes, són molts camins i no n'hi ha un d'únic, Tomàs. Cada client té el seu propi camí. Cada indústria té el seu propi camí. Cada indústria parteix un lloc i va a un lloc diferent. I, per tant, s'ha de fer un diagnòstic. A partir d'aquí, el camí el defineixes clarament.
El món de la tecnologia és un món de nous conceptes. Dia a dia apareixen noves tecnologies, noves metodologies, i és precís estar al dia. Per això, cada setmana, amb aquest espai, els nous conceptes, convidem algú perquè ens posi al dia sobre les novetats, les noves tecnologies i els nous conceptes. Bé, doncs, un dels conceptes que avui ens explicarà en Joan Carles serà el concepte de sensorització. Endavant.
Molt bé. Doncs sí, Tomàs, forma part d'aquesta revolució industrial que dèiem, no? D'aquesta indústria 4.0. El concepte de sensorització és el concepte d'apropar-nos a les dades o recollir les dades que s'estan produint en el procés productiu, no? Tant dades que són, que formen part del producte, no? És a dir, doncs, quantes peces he fet, amb quina qualitat les he fet, quantes són bones, quantes són dolentes, és a dir, comptadors, per dir-ho d'alguna manera, que són comptadors automàtics de peces, de litros, de metros, de quilos, del que sigui, no? Del que estic produint. Però, per altra, també, sensorització de coses que estan passant en el procés, no? Llavors, a quina temperatura està el forn, a quina velocitat va la màquina, si hi ha vibracions, si hi ha alarmes, alertes, etc. No? És a dir, tot el que són conceptes de obtenir dades, no? de visualitzar i emmagatzemar dades del que està passant, el que està succeint durant el procés. Per tant, dades de procés, dades de producte. Eh? Aquesta és una mica la idea de posar sensors, de sensoritzar el procés.
Vale, i ara, si tinc temps, muntaré la segona i, si no, per això he deixat aquest espai. Joan Carles, un concepte que ens agradaria que ens expliquessis és la paraula traçabilitat.
Traçabilitat. Això, si li preguntes a les empreses automotrius, bueno, et faran un tractat sobre traçabilitat, no? Traçabilitat ve de la paraula, doncs, això, traçar, no? Traçar què? Traçar, diguéssim, d'on ve i cap a on van els nostres productes, les nostres matèries primes, el material que nosaltres toquem, que nosaltres fem servir, no? L'exemple típic és l'exemple aquell que sempre posen, no? Quan l'empresa automotriu t'envia una carta dient, escolta, el teu cotxe té un problema, passa't pel taller, que hem de recuperar la peça no sé què, que sabem que té un problema. Això es basa en la traçabilitat, no? Saben que te l'han venut a tu, saben que aquell cotxe es va fer amb no sé quina peça, no sé quin lot, de no sé quin proveïdor, i per tant, tal. Traçabilitat avui, tracem multitud de coses, Tomàs, des de peces, llençols, el que calgui tracem, no? Peces dintre d'un forn, tot a través dels xips, tot a través de la tecnologia digital.
Bé, estem arribant al final del programa, però no ens agradaria acabar sense afegir alguna última novetat. Ara és el moment de la última paraula. Bé, doncs, a l'última paraula, aprofitem que tenim aquí en Joan Carles per preguntar-te, Joan Carles, indústria 4.0, futur, cap a on va tot això? Què veurem dintre de poc? Cap a on anem?
Doncs, Tomàs, saps cap a on anem? Cap a la indústria 5.0. Ja aquest concepte ja l'estem treballant i que té a veure amb les tecnologies habilitadores de la indústria 4.0 més sostenibilitat i persones. És a dir, fer les coses més sostenibles, més verdes, ser capaços de ser més resilients, més adaptar-nos més a les coses que ens passin, i tercer, posar les persones en el centre. Quan tinguem una estona més, t'ho explicaré en detall, però aquest seria el camí de la indústria 4.0.
Bé, doncs avui hem fet l'entrevista 4. No sé què, perquè t'hem aprofitat de dalt a baix tot el programa. Gràcies, Joan Carles, i d'aquí uns mesos tornem, perquè tot això que ens has explicat canvia a tal velocitat que dintre de poc suposo que ens podràs explicar coses noves. Gràcies.
Molt bé. A tu.
En Joan Carles ens diu que el futur és la indústria 5.0. No sé exactament quin és el futur. El que sí sé és que si voleu conèixer, si voleu saber com pot ser el futur digital, i més concretament el futur digital de Catalunya, doncs podeu assistir el proper 14 de desembre al 12x12 Congrés, un esdeveniment presencial que tindrà lloc a Caixa Fòrum a Barcelona per esbrinar exactament això, com serà el futur digital de Catalunya. 15 ponents, 3 taules rodones, un espai de networking, tot preparat per despedir, per acomiadar l'any amb una trobada presencial entre tots aquells que ens interessa el món de la transformació digital. Res més, us espero un cop més la propera setmana.
El món. món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.